Són les 7.
La linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la linterna COPE Catalunya i Andorra en aquest divendres 23 de setembre, on farem un repàs del que ha estat fins ara l'actualitat del dia. Rep les salutacions de qui et parla, la Montse Rodríguez, amb l'Albert Díez als esports, Yolanda Bernal, serveis informatius, i l'Héctor García a les vies de so. I avui parlarem de l'Hospital del Mar, perquè està provant música amb els pacients de la UCI per reduir seqüeles. Avui en parlarem amb el doctor Joan Ramon Masclans, que és el cap de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar, per parlar d'aquest tema, que, per cert, no és la primera vegada que un centre sanitari comproven els efectes positius de la música. Hem de recordar també que la UCI de l'Hospital del Mar destaca per ser una de les pioneres en oferir un tracte més proper i humà als pacients, que inclou sortides terapèutiques per veure el mar o l'ús de la realitat virtual per reduir l'angoixa dels malalts, entre d'altres iniciatives. I si teniu nens o nenes en edat escolar, avui parlarem sobre com escollir les millors sabates pels nostres fills. Avui serà la doctora Laura Pérez, directora del Màster de Podologia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona, qui ens donarà aquesta guia. Parlarem també de què fer o com fer un bon ús del temps, la importància i els beneficis de reconèixer i garantir el dret del temps com un dret de la ciutadania. En parlarem amb l'Ariadna Güell, que és coordinadora de la Barcelona Youth International Time. I posarem música, com no, en aquesta linterna de divendres, i ho farem amb la gironina Laia Indica. De ser la veu dels concerts homenatge a Llachi i Serrat, a iniciar la seva pròpia carrera musical en català. Avui parlarem amb ella i escoltarem una de les seves primeres cançons en solitari. Estem junts. Però abans d'entrar en matèria, 7 de la tarda, 2 minuts, tothom de què està parlant a aquestes hores? De què? Doncs del temps, de la pluja que diuen que ens espera, una pluja bastant forta. Sortim de dubtes i volem saber quines són les temperatures o les tempestes que ens esperen les properes hores. La informació la té des de l'Agència Estatal de Meteorologia, el Saïtes Vall. Bona tarda.
Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya, cel ennuvolat o cobert amb xàfecs, ocasionalment amb tempesta, més generalitzats a primeres hores i també més dispersos i ocasionals durant la resta de la jornada. A més, podran ser localment fortes, sobretot a primeres hores. Temperatures en general en descens, amb 26 graus de màxima a Lleida, 25 a Girona i Tarragona i 24 a Barcelona. A més, vent variable fluix al principi, tendint a nord moderat a l'Empordà i est i nord-est de fluix a moderat a la resta. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said, com sempre, per la informació. Ben preparats amb el paraigües, per si un cas. I anem ara fins a les carreteres. Des del Servei Català del Trànsit, Eduard Sánchez, tot funciona amb normalitat? Alguna incidència? Bona tarda.
Hola, bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit, de moment sobretot afectacions per les pluges a la zona de Tarragona. Tenim a la Nacional 340 el trànsit tallat per inundacions a la zona de Vilaseca, en els dos sentits de la marxa, i de fet trams de lentitud i d'aturades tant a la Nacional 340 com sobretot a la P7 en aquesta zona, sobretot entre el Vendrell i Roda de Barà en direcció al sud, i especialment a la P7 tot el tram de Torredembarra també en sentit Tarragona, i la zona mateixa de Tarragona amb intensitat de trànsit. Pel cap a la resta de vies, destacarem ja de forma més puntual la C55 a Castellgalí en sentit Manresa, al cinturó de litoral entre Sant Joan d'Espí i Cornellà d'entrada a Barcelona, o les dues rondes encara amb cert volum a les dues en els dos sentits de la marxa. I és tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard, per la informació. I anem ara amb l'actualitat de proximitat amb els companys dels serveis informatius de COPE Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Comencem parlant del govern, que aprovarà a l'octubre una nova llei que prohibirà fumar en terrasses, entorns escolars i marquesines d'autobús.
Sí, després d'aquesta llei haurà de seguir l'habitual tràmit parlamentari. D'entrada, els restauradors es queixen de que ningú no els ha demanat l'opinió. Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, demana una rectificació al conseller Argimon. Diu que està provocant un incendi sense que hi hagi un problema real de convivència entre fumadors i no fumadors.
Me parece muy reprobable que busque esta especie de minuto de gloria televisivo. Ha cometido un error gravísimo, creando un incendio donde no hay un problema y menospreciando las graves dificultades que sí que pasa la industria de la hostelería, y que lo que debe hacer es rectificar y dedicarse a lo que se tiene que dedicar.
I entre els fumadors, l'opinió és pràcticament unànime, estan totalment en contra d'aquesta prohibició i es queixen de que cada vegada tenen menys espais per poder fumar. La majoria coincideix en que aquesta mesura no els farà deixar el tabac i que, com a molt, aniran menys a les terrasses.
Creo que las terrazas se hicieron a propósito para los fumadores y si ahora ya no podemos fumar en las terrazas, entonces la gente va a dejar de ir a las terrazas para tomar algo con sus amigos o familia.
Que yo soy fumadora y mis amigos también, entonces si estamos en una terraza tomando algo, pues no sé, que nos tenemos que levantar, irnos a fumar a otro sitio y luego volver a la mesa o ir por turnos.
A mí, si en las terrazas no puedo fumar, pues lógicamente probablemente evitaré más ir a los bares y a los restaurantes, igual hago cosas más en mi casa.
Doncs ara mateix el 23% de la població catalana és fumadora, una xifra que es manté estable en els darrers anys. El govern, a partir del gener, oferirà gratuïtament un tractament alternatiu a la nicotina a les persones amb rendes inferiors als 18.000 euros.
I satisfacció entre les famílies dels dos nens, a qui el Tribunal Superior de Justícia manté el 25% de castellà a l'escola.
Concretament en dos centres, un al Prat i l'altre a Vilaseca. Les dues famílies ens han explicat que la seva lluita no s'acaba amb aquesta resolució del TSJ. Són conscients de que el conseller González Cambray farà mans i mànigues perquè no s'apliqui aquest 25%. El Jordi és pare d'un nen a l'Institut del Prat i deixa clar que no es quedarà de braços creuats.
Claro que las tienen que restablecer inmediatamente, aunque luego va a tener consecuencias, y supongo que serán consecuencias penales por haberse saltado la resolución judicial. Yo, no obstante, el lunes me pondré en contacto con el colegio para saber si la van a volver a poner, independientemente de luego de las acciones legales que tomé contra el centro escolar y contra el señor Cambray.
I l'Anny, que és la mare d'un altre nen de l'Institut de Vilaseca, també ha fet arribar al centre la resolució del TSJ perquè es compleixi. L'Anny és optimista, creu que van pel bon camí i que tard o d'hora aconseguiran el seu objectiu, diu, perquè tenen la raó.
I es continuen, Yolanda, investigant les causes del greu accident entre un turisme i dos motos a Alfés, al Segrià, però tot apunta que el vehicle va envair el carril contrari.
Exacte, recordem que van morir els tres motoristes. Aquest greu accident ha tornat a demostrar la fragilitat de les motos quan hi ha una col·lisió amb cotxes o amb camions. Els propis motoristes reconeixen que el risc ha augmentat per diferents motius: cotxes més grans, distraccions per les pantalles, manca de formació i també algunes conductes irresponsables. Jordi és motorista federat amb més de 20 anys a la carretera.
Cada vegada tenim carreteres més plenes amb cotxes més grans per la moda dels SUVs, i si tot això ho sumem a la conducta irresponsable per part d'alguns motoristes, pensant-se que pujar a fer la collada de Toses, fer les carreteres del Priorat, és fer una carretera com un molo, doncs al final ens tenim que tenir molts accidents.
Pel que fa a la xifra de ferits greus, la moto també es porta la pitjor part. Només a Barcelona ciutat, dels 83 ferits de gravetat, 44 són motoristes.
I Barcelona és la segona ciutat espanyola amb la grua municipal més cara i Lleida és la desena.
Sí, a Barcelona costa 198 euros i a Lleida 146. La OCU ha trobat diferències de fins al 300% entre 54 grans ciutats espanyoles. En el cas de Barcelona, Eva Pareda, líder de Valens, diu que el preu de la grua diu molt de la política de movilitat d'Ada Colau.
No hay plazas y al final pues la grúa actúa obviamente cuando un vehículo está mal aparcado, y así lo que se consigue es recaudar más y desincentivar el vehículo a través de meter la mano en el bolsillo del ciudadano.
I a Lleida, desena ciutat més cara, ciutadans i transportistes denuncien que els serveis no estan a l'altura del que es paga i es queixen de que no hi ha zones de càrrega i descàrrega.
Si és la desena ciutat més cara, doncs també hauria de ser la desena ciutat amb serveis i amb prestacions, que no hi és, no hi és.
Yo no puedo buscar un sitio para aparcar, porque si tengo que ir a entregar aquí no podría aparcar allá abajo. Total, que dejo la furgoneta en un sitio, me roban la furgoneta y encima tengo que estar pendiente, pues si viene la señora urbana, que dejo el coche en doble fila y no puedo aparcar, claro.
L'oposició a l'Ajuntament de Lleida recorda que a la ciutat no es paga només una grua municipal molt cara, sinó també un IBI i una taxa de l'aigua de les més elevades.
I atenció, perquè un jutge està investigant presumptes irregularitats, malversació i prevaricació a l'escola Bressol de l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.
Sí, s'investiga a 12 directius de l'ICS, gerents de l'hospital i també funcionaris de l'Ajuntament que han estat en el càrrec en els darrers 9 anys. La causa forma part de la denúncia que va presentar una infermera de l'hospital. El motiu és que aquesta escola Bressol, adreçada a treballadors del centre, no complia els requisits legals i tampoc no hi havia cap tipus de control. La guarderia ha tancat tancat aquest mes de setembre perquè l'Ajuntament va comprovar que no tenia cap tipus de llicència.
Més informació a cope.es i a les xarxes socials de Cope Catalunya i Andorra. Yolanda Bernal, gràcies, bona Mercè i bon cap de setmana.
Igualment, fins dilluns.
I de l'actualitat del dia més propera, l'actualitat esportiva, de la veu del company Albert Díez. Què tal, Albert? Bona tarda.
Bona tarda, Montserrat. Bona tarda a tothom, que també és la més propera, del dia.
Efectivament.
Com va?
Bé, i amb ganes de saber què està passant, perquè els primers partits de seleccions estan deixant conseqüències en forma de lesions. Fins a 5 jugadors tenen problemes físics. Els casos més preocupants ara mateix són els d'Araujo i Koundé.
Sí, parlant del Futbol Club Barcelona, Araujo és lesió d'aquesta tarda, Koundé ja des d'aquest matí. Segons les primeres exploracions, podria estar fins a un mes de baixa. Ho està cuinant tot això el Víctor Navarro. Detalls. Navarro, bona tarda.
Bona tarda, Montse. Albert, el central uruguaià no ha durat ni un minut a la gespa contra Iran, 20 segons, s'ha retirat tocant-se l'adductor. No és l'únic central del Barça lesionat, com deies, ja ha tornat de fet a Barcelona. Jules Koundé està a l'hotel Sofia, demà passa proves mèdiques amb els doctors ja del Futbol Club Barcelona, i aquestes primeres proves que s'ha fet a París i que comentaves, Albert, han detectat una lesió als isquios. Estarà 3 setmanes, un mes de baixa. Això vol dir que es pot perdre el clàssic contra el Real Madrid i que es perd segur els dos partits, importants partits, contra l'Inter en Champions, tant al Camp Nou com a Milà. Frenkie de Jong finalment també torna a Barcelona després de notar unes molèsties ahir contra Polònia. Van Gaal havia assegurat que no era preocupant, però deixa la concentració en Països Baixos i torna a Barcelona aquest cap de setmana per passar proves mèdiques dilluns. Memphis Depay també passarà proves mèdiques demà a Barcelona. Es pateix per una lesió al bíceps femoral, zones amb semblant a la de Koundé, per tant podria estar també de baixa unes 2 o 3 setmanes, i Ousmane Dembélé de moment segueix amb la selecció de França. Tenia una sobrecàrrega al bassó, veurem com evoluciona, perquè veiem tot aquest enrenou, Albert, tota aquesta llista de lesionats, veurem què passa, i també amb els partits que encara queden per jugar.
Gràcies, Víctor. Gràcies. La part positiva, per intentar trobar alguna part positiva, és que té fons d'armari Xavi Hernández, que té doblades, si no en algun cas més de 2 jugadors en alguna de les posicions. Part negativa, que després d'aquesta aturada i amb el Mundial en l'horitzó, tot està molt compactat i ha d'alternar aquests 2 partits que té de Lliga i competició europea Champions el tècnic del Futbol Club Barcelona. Per cert, de la Sub-21 d'Espanya, sí, ha finalitzat, ho ha fet fa res, el partit que enfrontava Romania i Espanya. Ha guanyat la Rojita 1-4. 2 punts d'atenció, els 2 del Girona. Arnau Martínez, que ha jugat tot el partit, i Riquelme, jugador cedit per l'Atlètic de Madrid al Girona aquesta temporada, que ha disputat el tram final, 20-25 últims minuts, ha fet 2 dels 4 gols del combinat espanyol.
Doncs ara parlem, si et sembla bé, de l'actualitat de l'Espanyol, que tanca setmana també molt pendents dels compromisos de seleccions.
Sí, i ara parlem també del Girona, que tanca setmana i tanca concentració a la Garrotxa, també pendent dels internacionals, però d'aquesta pinya que volia fer Michel. Anem a pams. Actualitat de l'Espanyol, Quique Iglesias. Hola, bona tarda.
Bona tarda, companys. L'Espanyol ha acabat ja la seva setmana de treball perquè Diego Martínez ha donat festa dissabte i diumenge, tenint en compte que no hi ha Lliga de Primera aquesta setmana per compromisos internacionals. Els compromisos que s'hi tenen jugadors com Martin Braithwaite, que ahir va ser titular en el Croàcia 2, Dinamarca 1, 59 minuts sense gols, els que va sumar Braithwaite, un Braithwaite que tornarà a jugar diumenge contra França, aquest cas a Copenhague. L'Ele Cabrera participa també de l'Irian Uruguai a la tarda d'avui a Viena, i Keidi Vare hauria de jugar demà uns minutets per tal de veure si està recuperat o no dels seus problemes musculars a l'Israel Albània, a Tel Aviv, a mitja tarda. Tots ells partits d'Europa, de Nations League. Un Espanyol que tornarà a la feina el proper dilluns al matí a Sant Adrià, en una setmana en la que sí, en aquesta vegada no faran cap dia de festa, per tal de preparar el partit de diumenge a les 2 contra el València a Cornellà Prat.
Partit important, gràcies, Quique, perquè recordem, l'Espanyol en aquestes 6 jornades només ha pogut sumar 4 dels 18 punts en joc. I et deia que també posa punt i final a la setmana de treball, perquè també gaudirà del cap de setmana de festa, però no tornarà a entrenar fins dimarts al Girona. El Girona, que ha estat en un lloc idíl·lic, vam estar l'altre dia acompanyant Aleix García, que va sonar a Esports Cope, a la Vall d'en Bas, a les Preses, a la Garrotxa. Doncs bé, avui hem sentit, feia molts dies que no parlava, Cristian Estuani, que saps que és el capità del Girona, s'està recuperant d'una arrítmia cardíaca benigna, i a més de sentir la seva veu, el to és bo. Des de dimarts està entrenant amb el grup i el retorn a un terreny de joc que és a prop. Estuani.
Me encuentro muy bien, estoy haciendo mi vida normal. La verdad es que he tenido un buen susto, pero ha quedado solo ahí, ¿no? Al final he tenido suerte de poder tener un diagnóstico muy positivo y ya estoy integrándome con el equipo y bueno, mi vuelta está muy cerca y eso es una gran noticia.
Aquesta és la frase, el meu retorn és molt a prop. Recordem que el proper compromís del Girona serà per arrencar el mes d'octubre, el diumenge 2 d'octubre a casa, a 2:15, Girona Reial Societat. I tenim més coses.
Ens en alegrem molt d'aquesta
sí, una magnífica notícia.
I ara parlem de bàsquet, perquè sí. El Barça de bàsquet s'ha instal·lat avui a Sevilla per jugar demà a la Supercopa Endesa.
Sí, ve de guanyar la Lliga Catalana, edició número 43, demà la Supercopa, entre setmana comença la Lliga Endesa, després, a partir del dia 6, també arrenca l'Eurolliga. Vaja, anem a pams. Demà, semifinals de la Supercopa, Barça-Joventut, reedició d'aquesta final de la Lliga Catalana, disputada a Tarragona, i també Cosur-Reial Betis-Reial Madrid. S'ha confirmat, ahir ho explicàvem, l'absència en aquest tram inicial de temporada de Nico Mirotić, i avui per Esports Còpia ha passat el seu company de bastidor, Nicola Provítola.
¿Cómo lo veo yo? Yo lo veo tranquilo, lo veo bien. Él sabe que es muy importante para nosotros, que es el líder del equipo. Pero bueno, tenemos que esperarlo y mientras tanto ganar, ¿no? Tenemos una plantilla muy larga, con muchas variantes. Creo que grandes jugadores y sobre todo calidad en todas las posiciones. Competir. Nada, esperar a que Nico se incorpore de la mejor manera y sano, ¿no? Como todos queremos verlo.
Sí, que fascinet d'aquesta lesió al tendó d'Aquiles del peu esquerre i veurem quan, de moment no hi ha data prevista, pot arrencar la temporada. Per cert, enquesta única, avui al Twitter del programa, @esportscope, preguntem qui té raó en el conflicte del futbol femení. Jorge Vilda, la federació, Jorge Vilda, el seleccionador, o les jugadores? A aquesta hora de la tarda, 7:17, guanya amb el 63% dels vots les jugadores.
Albert Díaz, gràcies.
A tu sempre, Montserrat.
Bones festes de la Mercè.
Igualment per tu.
I bon cap de setmana.
A tu també, que descansis, i a tota la teva estimada i àmplia audiència. Que vagi molt bé.
Agafa el paraigües perquè plourà.
Sí.
Que vagi bé. Les 7 de la tarda, 17 minuts, això és la Linterna, Cope Catalunya i Andorra. I d'aquí un moment en parlarem de l'Hospital del Mar, que està provant música amb els pacients de la UCI per reduir seqüeles. En parlem avui amb el cap de Medicina Intensiva d'aquest Hospital del Mar.
La Linterna.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Nos definen como el jamón del mar. Nuestras anchoas son cantábrico en estado puro. Somos esfuerzo, artesanía y dedicación. Defendemos con uñas y dientes los puestos de trabajo en nuestra tierra. ¿Sabes quiénes somos? Somos Anchoas Codesa, maestros conserveros desde 1976.
Olvida los milagros y pierde peso con nosotros, con magníficos resultados.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón, 93-414-3631.
Área Jurídica Global. Despacho especializado en concursos de acreedores y cierres de empresas con la mínima responsabilidad al administrador. Deja tus problemas en buenas manos. Déjate asesorar en el 900 90 17 16 y vive sin problemas.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Ahora en Gisa de Val, Avinguda Puigcerdà 14, en Terrassa, Mataró y en ocasiónplus.com. Abierto sábados, mañana y tarde.
És que no sóc un llibre que...
Que amb tu sóc la dona més feliç del món.
El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
Te quiero un montón.
Que pronto llegue el momento.
Momentos, un programa de confidències.
Estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
Momentos, t'escoltem a Cope Catalunya.
Gracias.
A les matinades de Cope Catalunya parlaràs amb un amic, Luis Rodríguez.
Cope Catalunya i Andorra.
Sempre hem sentit que diuen que la música és la millor medicina. No marxeu perquè ara mateix li pregunto això al doctor Joan Ramon Masclans i si li agrada o no aquesta cançó. Doctor Masclans, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aquesta música de Moon River, que molta gent se'n recorda de l'Audrey Hepburn a la seva pel·lícula de Seguino con Diamantes, seria una bona música per posar, per exemple, dintre d'un hospital?
Doncs depèn de cada pacient i de la malaltia que tingui. I per això diferenciem molt concerts o microconcerts de lo que és musicoteràpia. Qualsevol músic pot fer música, i molt bona música, i això, sens dubte, té efectes terapèutics, i nosaltres mateixos en fem. Abans de la pandèmia en fèiem un per Nadal i un per l'estiu, i era bo per l'ambient, pel clima que generava, per les famílies i pels propis pacients. Però això no és musicoteràpia. Musicoteràpia, de fet, han de ser persones que coneguin la música, però que s'hagin format amb la utilització científica rigorosa i sistemàtica de la música dins un procés sistemàtic d'intervenció, i en el que la música forma part d'una teràpia, una forma ecològica. Això hi ha en països que és un grau universitari. A Espanya són màsters, per tant has de ser graduat en medicina, infermeria, psicologia, sí, i després fer aquests màsters d'especialització.
O sigui, la música redueix els nivells d'estrès i ajuda a fer que el malalt es comuniqui millor amb l'entorn que l'envolta. Però llavors, li pregunto, doctor Masclans, la música pot ajudar a relaxar-nos o relaxar els pacients que estan més neguitosos i pot apujar el ritme, no?, dels que estan menys actius?
Sí, quan parlem de musicoteràpia no és només cançons, és a dir, poden ser cançons, poden ser sons, és a dir, la diversitat és important i això ho valora el musicoterapeuta. Llavors, és cert que si el pacient té estrès, té angoixa, té dolor, té neguit, la música tranquil·litza i calma, i un dels exemples és, per exemple, doncs, si et fan una tècnica que et pot fer por, i et pot fer alguna cosa de dolor, doncs, tot i que et posin analgèsic, et calma també part del dolor i, a més a més, et tranquil·litza i fa que toleris la tècnica millor. O, per exemple, a les UCIs és molt típic que els pacients que porten molts dies ingressats o que han rebut certs medicaments i que es comencen a despertar i es veuen en un ambient que, francament, és hostil, estan agitats, s'ho voldrien arrencar tot, és difícil que ells connectin amb el mitjà ambient, i la música, hi ha fàrmacs per reduir aquest, el que anomenem deliri, sí, que en aquest cas seria hiperactiu, però són fàrmacs que d'alguna manera dormen també, i per tant això enlenteix el procés de recuperació. Amb la musicoteràpia el que aconseguim és baixar aquest nivell d'hiperactivitat i controlar aquest deliri. O al revés, hi ha una forma de deliri que anomenem hipoactiu, on el pacient està amb uns nivells de vigília molt baixos, com si estigués molt letàrgic, sí, molt adormilat. I la música musicoteràpia, música o sons, el poden hiperactivar i, per tant, que li ajudi a fer el clic que connecti amb el mitjà ambient, no?
Doctor, l'Hospital del Mar destaca per ser una de les pioneres en oferir un tracte molt proper i humà als pacients, que inclou, me'n recordo, sobretot en tema de la pandèmia, les sortides terapèutiques per veure el mar, no?, o l'ús de la realitat virtual per reduir l'angoixa dels malalts, entre d'altres iniciatives.
Sí, nosaltres pensem que això és un moviment que cada vegada s'ha anat fent més gran, és cert que nosaltres estem en una àrea privilegiada i, per tant, les sortides al mar pensem que són molt beneficioses. A la primera onada vam tenir de parar, però ja havíem començat 2 anys abans. I després de la primera onada, ha sigut una via d'escapament molt important pels pacients, i més quan hi havia una contenció de visita als familiars molt dràstica, i això permetia que fora el pacient es tranquil·litzava molt quan veia el mar i sentia la brisa i veia el color pròpiament blau de l'aigua, però també el fet de poder estar envoltat de la família, encara que portessin mascaretes, o fins i tot alguna vegada les mascotes, no? La realitat virtual el que fa a vegades és apropar el mar, quan no poden sortir cada dia, perquè seria impossible treure'ls tots, a dintre el box de la UCI, i també ens dona eines com, per exemple, millorar la rehabilitació. És quan els pacients comencen a estar bé i comencen a fer una rehabilitació més activa, el fet d'anar en bicicleta, per exemple,
sí,
i pedalejar, estar passejant pel Passeig Marítim o per l'Arc de Triomf o pel Passeig de Gràcia, en el cas de que sigui de Barcelona, però si el pacient és estranger, poder estar pedalejant per una ruta de la seva ciutat, això fa que ho facin amb moltes més ganes
i tant,
que comencin a pedalejar abans de que no, se'ls hagi fixat els peus, pràcticament. No?
Sí, doctor, sí. Abans parlaves de mascotes, també treballeu, no?, per permetre l'entrada d'animals terapèutics de la UCI i per recuperar les possibilitats que els pacients estiguin acompanyats pels seus familiars en tot moment i també de la mascota, perquè hi ha gent que, clar, és que l'animal de companyia, o sigui, és un mes de la família.
Sí, absolutament. De fet, amb això sí que amb l'ajut de la Col·legi de Veterinaris i del Servei d'Infeccions de l'Hospital vam fer una normativa i és cert que és més senzill aprofitar les sortides terapèutiques i que la mascota pugui estar amb el pacient, però si permetem, si compleixen les mesures sanitàries que entrin.
Clar.
I l'altra cosa és que a vegades doncs, l'animal és molt gros i és difícil, o és un animal que no pot traslladar-se, doncs, per exemple, els gats és molt complicat i no són diguem traslladables i l'armarien, no?
Clar.
I llavors, en aquests casos, però és un pacient que li agraden els animals, estem a punt de començar un estudi en el que en aquest cas ja, gràcies a la Fundació Affinity, tindrem la possibilitat de comptar amb animals terapèutics que amb els seus coordinadors vindran i l'animal podrà estar un rato amb el pacient. En aquest cas, el pacient no estarà amb el seu animal, però sí podrà estar un rato amb el seu animal, tot per tal de fer més fàcil i reduir al fons el temps d'estar a la UCI a l'hospital.
Quina meravella. Ara només ens faltarà, doctor Masclans, acabem fent un llistat a Spotify amb les cançons de la UCI de l'Hospital del Mar, no?
A veure, sí.
Bueno, tot pot ser, no? Mai es pot dir que no. Escolta'm, la veritat és que és una idea fantàstica i meravellosa que l'Hospital del Mar estigui provant amb música amb els pacients de la UCI per intentar reduir seqüeles. La música cura moltes coses, eh? Així que benvinguda sigui a l'Hospital del Mar i d'altres hospitals que també fan servir aquesta musicoteràpia. Doctor Joan Ramon Masclans, cap del Servei de Medicina Intensiva de l'Hospital del Mar, gràcies, que vagi molt bé. Bona tarda.
A vosaltres.
Gràcies.
Bona tarda.
Entonces dices que estos sensores detectan si alguien intenta entrar.
Claro, y cubren todas las puertas y ventanas. Así que tranquilo, su despacho y todas las cosas que le importan también están protegidas. Si alguien intentara entrar, podemos verificarlo con las imágenes al momento. Y si detectamos un problema real, avisamos nosotros mismos a la policía.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo, con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98 0805.
Interna Cope Catalunya i Andorra, avui volem parlar de sabates, però de sabates pels nostres fills. Com escollir les millors? Sobretot ara que han tornat al col·le i és quan més trote li donen aquestes sabates. Recordem que la tornada al col·le és una de les més cares d'aquests darrers 20 anys, amb una despesa mitjana de 405 euros per estudiant. I una de les prendes més sensibles i més cares a les que ens hem d'enfrontar en aquest començament de curs és el de les sabates. Avui parlem amb la doctora Laura Pérez Palma, que és directora del Màster de Podologia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona. Doctora Pérez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
En què ens hem de fixar a l'hora d'escollir unes sabates?
Independentment del tipus de peu que tingui aquest nen, si té alguna patologia, si té un peu clar o té alguna cosa, que això sí que després ja es valoraria en un estudi, qualsevol pare que tingui un nen petit en aquest moment que ha de buscar una sabata ha de valorar. La sabata ha de tenir sempre una sola que no sigui massa tova.
Mm-hmm.
Aquest és un dels errors que normalment cometem més, és a dir, sempre pensem que la sabata amb amortiguació és el millor i quan més tueta serà millor,
sí?
I és tot el contrari. Les sabates, les soles, han de ser soles més aviat dures, però que sí que tinguin flexibilitat a la zona on nosaltres fem el moviment del peu per començar el despegue, que nosaltres diem.
Molt bé. Vale.
Per tant,
això
les taloneres toves.
Mm-hmm. Vale. En primer lloc, ja ho he apuntat, la sola. Què més hem de tenir en compte?
Una altra part important serà la part de darrere de la sabata, que és el que nosaltres diem el contrafort. És la part que ha d'estar en contacte amb el taló i que ha de ser una miqueta dureta. Aquestes bambes, que són totes de tela, blanda, sense cap tipus de sujeció en la part del taló, les hauríem d'intentar evitar. És a dir, que quan un toca una sabata, tenint en compte que ara la majoria dels nens aniran amb bambes, amb sabatilles d'esport, perquè és més còmode, sobretot, per anar a l'escola, doncs amb aquestes sabatilles l'únic que hem de valorar és que aquesta part de darrere del taló sigui una miqueta dureta.
Molt.
És un contrafort, com diem.
Apuntat el segon consell. El tercer?
Convenient no portar només una. Jo sé que, clar, quan estem parlant de despeses importants, parlem de, bueno, doncs compro una molt bona i aquestes al final el nen se l'acaba posant tota la setmana fins que les destrossen, és preferible, dos, no tan cares moltes vegades i anar-les fent com un canvi, cada dia una diferent.
I per què?
Sobretot perquè ajudar a la transpiració, és a dir, aquesta sabata moltes vegades als nens el que faran serà suar molt, amb la qual li donem un temps perquè s'adhereixi, perquè no tingui... I, sobretot, evitem aquest desgast tan bèstia que es fa si portes una sabata tot el temps, que la pots deformar molt més fàcilment. Uh-huh. Aguantarà molt més les característiques si portes aquestes dues.
Molt bé. El material és bo que hagi barreja de pell o, i de, no sé, o de tela, o és millor només d'un tèxtil concret?
A veure, com estem parlant normalment de bambes, és igual, no hi haurà material d'aquests de pell, perquè no estem parlant d'una sabata, estem parlant més d'una bamba, amb la qual quasi totes les bambes d'ara els materials són suficientment bons i deixen passar la transpiració. No és com antigament que deien, no, millor materials de sola i totes aquestes coses, això ja està bastant ultrapassat.
Uh-huh. Hem de tenir en compte també el número de sabates, perquè a vegades veig a nens que els hi surten les sabates, això vol dir que no li hem agafat el número adient.
Clar, perquè què és el que fan? Moltes vegades intentant fent això, compren una molt bona i que li duri bastant, amb la qual agafem un número més gran o el nen nota que li apreten, li fem cas i diem, no, doncs vinga, que sigui el més gran possible. No, això és un altre dels errors. Nosaltres el que hem de valorar és en el moment que es posa la sabata o valorem el nen de peu amb la sabata col·locada i li ha de sobresortir, i li ha de quedar un dit més o menys des d'on està el dit gros fins al final de la sabata, o una altra forma molt senzilla és que el nen posi el peu tot cap endavant que toqui a la puntera i hauria d'entrar més o menys quasi un ditet dels nostres entre l'espai del taló i del final de la planta, de la sabata.
Aquesta és la manera de saber si la sabata li va bé o no, perquè clar, el nen al millor tu li dius et va bé i et diu sí, no? I resulta
clar,
que no.
Moltes vegades ells el que volen és que no els apreti res, amb la qual quan més grans millor... I moltes vegades no té a veure tant amb la longitud de la sabata, sinó a vegades amb l'amplada. Uh-huh. També si té un peu molt ample o té el peu amb molt de pont, a vegades necessiten una mica més perquè realment necessita aquesta amplada, que com són unes sabates que són estàndards, no tenen en compte diferents amplades.
Uh-huh. També hi ha un altre problema amb el tema dels nens que porten plantilles. No
sí?
Totes les sabates o totes les sabatilles esportives estan adaptades per poder-les portar, o sí?
En principi, totes les bambes, les sabatilles esportives, que no siguin excessivament amortiguades, és a dir, que no siguin amb aquests materials tan tous a nivell del taló i que tinguin càmeres d'aire, es poden portar en plantilles perfectament. En realitat és fàcil, perquè treuen la plantilla de la bamba i col·loquen la plantilla nostra. La fem igual sencera, amb la qual és molt més còmode.
Uh-huh.
Seria l'única situació. Sí que a vegades amb sabata més normal o les noies hi porten botins o això, sí que a vegades és necessari comprar un número més. Per això a vegades el que diem és, per comprar sabata de vestir, millor tenir primer la plantilla i després compres la sabata.
Sí.
Si en canvi són unes sabatilles esportives, tot al contrari. Compra-li les sabatilles i després nosaltres ja adaptarem la plantilla a aquest tipus de sabata.
Mm. Allò d'intercanviar-se sabates o sabatilles, com ho veus?
Horrorós. Això és el que mai s'hauria de fer. Perquè cadascú de nosaltres té una trepitjada específica, unes deformacions i unes formes de peu completament diferents, i encara que tinguem el mateix número, la sabata de seguida va agafant la nostra forma. Dos persones caminant diferents, doncs nens, germans, que es fan aquests canvis de sabata, moltes vegades el que estem generant en un d'ells és un problema que no tenia abans perquè el tenia el germà. Clar. Mai s'haurien d'intentar canviar sabates.
Després, clar, hi ha molta gent que diu no, et guardo aquestes sabates que eren del teu germà, que va anar molt bé, això no, no fer-ho mai. Una altra pregunta, qualsevol lloc és idoni per comprar unes sabates? T'ho dic perquè, bueno, ja m'entens, no? Que a tot arreu venen sabates i després, a vegades fins i tot hem vist gent que té inclús ferides o algun tipus de fongs perquè potser no han tret un, bueno, una bosseta que va dintre de la sabata, etc.
Això passava molt amb els materials més així, més de xinesos...
Correcte.
M'imagino que... A veure, tot això ara està supervigilat. En principi, sí que és millor anar a una sabateria o a un centre d'aquests, per exemple, com el de Canlón, també funcionen molt bé. En el de Canlón, sé que a vegades no s'ha de parlar de llocs, però sí que n'hi ha llocs d'aquests en els quals venen moltes sabatilles diferents, que tenen models molt propis, que són bastant econòmics pels nens i que compleixen tots aquests requisits que t'estic parlant. Perquè moltes vegades els pares volen anar a aquestes grans marques perquè són més famoses, perquè els porten més als grans, perquè pensem que és la millor, i fins i tot n'hi ha models en marques molt bones que no estarien bé.
T'agraeixo moltíssim, doctora Laura Pérez, directora del Màster de Podologia Pediàtrica de la Universitat de Barcelona, que així ha estat amb nosaltres. I no et pregunto quines sabates portes, però espero que estiguin còmodes perquè estàs treballant.
Sí, ara mateix.
Laura, gràcies, una abraçada.
De res.
Adéu.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Vuelven las clases de pilates, los findes en la ciudad. La rutina no está tan mal cuando tienes tranquilidad. Y más con la alarma de Movistar Prosegur, porque te avisan en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Contrátala con esta superoferta de 9,90 euros al mes hasta 2023. Promoción de unidades limitadas. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.com o llama al 900-200-730.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
De la tarda, 38 minuts. Això és la Linterna de COPE Catalunya i Andorra. I ara parlem del temps, però no del temps meteorològic. Parlarem de com fer un bon ús del temps, la importància i els beneficis de reconèixer i garantir el dret del temps com un dret per la ciutadania. Ara et parlem d'això.
¿Te imaginas que el autobús que coges todos los días emitiera solo vapor de agua? Solo vapor de agua. Pues Iberdrola, líder mundial en energías renovables, acaba de poner en funcionamiento la primera estación de hidrógeno verde de España para autobuses urbanos. Juntos, creamos un mundo mejor. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Celebrant a Barcelona la Setmana Iberoamericana dels Horaris i del Temps. És el primer event d'intercanvi de polítiques del temps per millorar l'organització horària. Avui en parlem amb l'Ariadna Güell, que és la coordinadora de la BTUI, que és la Barcelona Time Use Initiative. Ariadna, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Explica'm una mica què és la Barcelona Time Use Initiative per la gent que no us conegui.
Doncs som una associació ciutadana que el que busquem és posar el factor temps en l'agenda pública, tant en la política pública com en iniciatives privades, que busquin millorar la manera en què ens organitzem com a societat i avançar cap a una societat més saludable, més igualitària i més productiva.
calia fer aquesta setmana, t'ho dic, Ariadna, perquè és important debatre sobre la importància i els beneficis de reconèixer i de garantitzar el dret del temps com un dret de la ciutadania.
Tot i que sembla un tema que preocupa a tothom, no? El temps sempre ens en falta, no? Aquesta és la sensació. No hi ha un espai de discussió on puguem compartir la manera d'avançar cap a aquest dret al temps, de poder fer que tothom tingui aquest temps per elles mateixes i per ells mateixos. I a Llatinoamèrica en concret, que és on estem celebrant, aquesta setmana, encara és un debat doncs incipient i que esperem que aquesta setmana el posi a l'agenda.
Estem parlant de que compteu amb més de 50 ponents de 9 països, referents d'arreu del món, no?, que es debatrà sobre aquesta importància del dret del temps. Hi ha moltes diferències entre aquests 9 països amb el tema relacionat amb el temps?
Bé, crec que cada lloc és una mica diferent, però sí que trobem punts en comú. Jo crec que les diferències doncs, no és el mateix grans ciutats que zones més rurals, no? Les problemàtiques que tenen són diferents, però al final sí que hi ha aquesta necessitat, aquest malestar, diria jo, amb el temps, amb la manera en què estem organitzats, i a vegades, tot i que semblen molt diferents, podem anar trobant i anem sentint problemes comuns a tots els països.
La importància de sensibilitzar la ciutadania i a les institucions polítiques, econòmiques i socials sobre aquesta importància, no?, dels beneficis de reconèixer i garantitzar el dret del temps.
Sí, nosaltres parlem que això és un canvi cultural, no?, que no es pot fer sol, no serveix que una institució decideixi canviar la manera en què ens organitzem, sinó que és un procés conjunt, un procés de consens, i per això trobem tan important tant el que estem fent ara a Llatinoamèrica com el que farem a l'octubre a Barcelona, que és una altra setmana, en aquest cas, internacional, per discutir possibles polítiques de temps i coses que ja s'estan fent a tot el món, perquè no està encara creada, no?, aquesta sensibilització tant de la ciutadania com de les empreses i de les institucions públiques perquè tots plegats avancem junts cap a aquest dret al temps.
No tenim cap país, Ariadna, on emmirallar-nos amb aquest tema?
Doncs sí que en tenim. Però és veritat que Catalunya en concret ha sigut bastant pioner dins del món. Itàlia és un país que també ha fet moltes coses en polítiques de temps, especialment al nivell municipal, i també França és un lloc on trobem diferents experiències i fins i tot alguna experiència a nivell estatal. I ara, justament en aquesta setmana llatinoamericana, doncs hem tingut la sort d'escoltar experiències que potser són més desconegudes a la nostra banda, no?, de l'oceà, però, per exemple, doncs, Bogotà, Buenos Aires, Xile, hem anat escoltant experiències molt interessants de com canviar la manera en què s'organitza el temps en les ciutats.
Lo important que és el temps, com el gastem o no el gastem, no?, perquè el temps, si és lliure, és fantàstic.
Jo dic que no el podem gastar, sempre tenim les 24 hores i l'únic que podem fer és decidir què hi fem en aquestes 24 hores, i el que es tracta és de que realment puguem decidir què hi fem en aquestes 24 hores i que, per tant, tots els horaris que ens marca la nostra vida, no?, l'escola, la feina, sí, les responsabilitats familiars, les puguem emmotllar al màxim possible allò que ens agradaria fer.
Amb la feina, Ariadna, sempre s'havia pensat, no?, l'últim que marxa de l'empresa és el més treballador. No, hi ha països que diuen que ets el lúcer de l'empresa, perquè no has pogut fer la teva feina i has hagut d'estar tot el dia, però quan en realitat l'únic que fas és escalfar seient.
Totalment. Jo crec que aquesta cultura presencialista, no?, que és una característica històrica, jo diria, del nostre país, és un dels mites a combatre. De fet, veiem estudis i també la ciència, quan estudia l'efecte dels horaris en la nostra salut, veu que aquests treballadors que s'estan moltes hores a la feina, hi ha un punt que deixen de ser productius, no? Que d'alguna manera és com contraproduent, com deies. I per tant, nosaltres sempre hem sigut grans defensores de, per una banda, flexibilitzar els horaris perquè la gent pugui entrar a la feina en l'hora en la que està bé, que està despert, en què ha tingut temps de posar-se a punt, no? Compactar la jornada, per tant, de concentrar les hores en què la persona és més productiva, està més atenta, concentrar aquestes hores la feina important i la complicada, I també sempre parlem dels horaris saludables, aquells horaris que estan més alineats amb els nostres ritmes interns i que, per tant, ens permeten, altra vegada, ser més productius, no?, a la feina.
Hi ha moltes coses per aprendre i està molt bé que es facin aquestes jornades. Jo t'agraeixo molt, Ariadna Güell, coordinadora de la Barcelona Time Use Initiative, que hagis estat amb nosaltres, i ja esperant la celebració a l'octubre a Barcelona. Continuarem parlant.
Aquí us esperem.
Gràcies, Ariadna. Una abraçada. Adéu.
Una abraçada. Adéu.
Yo escucho.
Los deportes que lo que más escucho.
Tú escuchas.
Y escuchas desde Costa Rica tiempo de juego.
Desde las 5 de la mañana.
Él escucha.
Claro, y además los escuchábamos y además con mucha razón, con muchos argumentos.
Gracias, presidente.
Chao.
Escucha este fin de semana Tiempo de Juego. Este sábado con las semifinales de la Supercopa de Baloncesto. Betis Real Madrid, Barça Juventud.
Lo va a contar la Copa.
Y con la Liga de Naciones, España Suiza.
Ataca España, Manolo.
Tiempo de Juego, el número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes, lo que te vamos a decir tendría que llegarte por Paloma Mensajera. Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo por un precio de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecto.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Línea!
Han cantado línea de 20 gigas.
¡Dos líneas!
Han cantado dos líneas de 20 gigas.
¡Y fibra de la buena, buena!
Han cantado y fibra de la buena, buena.
Y por solo 36,90. La ofertaza de Lowi. ¡Corre, que se acaba!
Han cantado, corre, que se acaba.
Corre a Lowi.es o llama al 1456.
¿Sabía usted que la naranja, una vez cogida del árbol, va perdiendo propiedades? Por eso Don Simón ha hecho una planta única en el mundo, rodeada de millones de naranjos. Para poder exprimir las naranjas una a una, recién cogidas del árbol. Zumo exprimido Don Simón. Como tener un naranjo en casa. La gran diferencia.
Dicen que 7 segundos son suficientes para una primera impresión. Desde Kyocera, creemos que lo importante no es solo la primera, sino la segunda, la tercera, la cuarta. Pero sobre todo, lo importante es tu negocio. Y es que en Kyocera queremos causarte buenas impresiones. Descubre cómo en lasbuenasimpresiones.es. Kyocera, soluciones de impresión y digitalización para tu negocio.
El avión del presidente, el Air Force One, ha sido secuestrado.
Van a escucharnos. No podemos darles lo que piden. Sería el fin. Estados Unidos no negocia con terroristas.
Air Force One, el avión del presidente.
Soy el presidente de los Estados Unidos.
Y después, Sin Control. El sábado por la noche, en 13.
I res no és tan bonic com deien. Somiaven fer un món millor i ser uns triomfadors. Però tot sembla aturar-se. Sé que ja ningú em dirà on he d'anar ni què cal fer. Però davant hi ha un mur molt alt que he de saltar. No hi veig en la boira espessa.
Què tal? Bona tarda.
Hola, Montse, bona tarda.
Com estàs?
Bé, gràcies per convidar-me.
Gràcies a tu per estar amb nosaltres. Escolta'm, quan sents que diuen que ets una de les intèrprets joves amb més projecció dins de la cançó actual de Catalunya, què en penses?
Ostres, bueno, que Déu-n'hi-do, no? Se sona molt gros, això. O sigui, sí que, bueno, estic començant i vull portar molta música en català. Però bueno, d'aquí a ser la més d'això, però bueno, així estem començant.
Escolta'm, vas començar els estudis de cant als 13 anys. Això et ve de família o tu vas ser allò que diuen l'única que canta a casa?
Mira, pues realment sí. De tota la família que tinc, jo tenia un avi que era artista, que era pintor, però no era músic. Aleshores, de vegades penso, perquè jo crec que de vegades penso que es porten els gens.
Sí?
No? Que dius, ostres, hi ha algun familiar que també fa música, no? D'on te treu venir això? Jo dic una mica, me ve de que tinc uns besavis que eren afinadors de pianos i també en feien. Saps? Ah. Pot ser que que aquesta, aquest sentit musical suposo que em ve d'allà. Però bueno, ara mateix a la família sí que soc Glòria cantant i me'n recordo que, bueno, des de molt petita cantava, a mi me sortia natural i la família me deia ai, va, canta'ns tal, perquè era la més petita. És a dir, com l'ànima de la festa, no?
Exacte.
La festa, una mica com de ànima'ns a tots, no? Amb la teva infantesa que tens, no? Vull dir, amb l'innocència i tot això, no? De dir, va, canta'ns una mica i ànima'ns les festes i tal. I aleshores, amb 13 anys, sí que a mi ja m'agrada molt i la meva mare em va dir, ostres, podríem anar a classes de cant, perquè és veritat que jo havia provat, me'n recordo, ella em diu, és que va ser l'únic hobby, entre cometes, que t'agradava.
Clar, ni ballet, recordo... ni ballet, ni tenis, ni res. Tu,
clar,
cantant.
Clar, és que ho vaig provar tot. No sé, que ho he provat tot, tots els esports, quasi, totes les aficions que es puguin tenir per nens extracolars, ho he provat tot. I la veritat és que el cant va anar molt bé, perquè ja de seguida no em vaig cansar, m'agradava. Sí que és veritat que les primeres setmanes i els primers mesos segur que per la meva neta van ser durs, perquè era molt tècnic. I clar, una nena de 13 anys fent molta tècnica,
clar,
saps, vulguis que no, jo volia anar a la part de cantar i la divertida, però bueno, va anar molt bé i vaig seguir fins ara.
Escolta'm, sí. Sempre que parlem de grans veus, parlem dels Estats Units, Anglaterra, però la teva és de Girona.
És de Girona, sí. Sí. Però sí que és veritat que tinc molts referents de fora, no? De veus com Whitney Houston, l'Adele... la Maria Carey, una que m'agrada molt, l'Ara Fabian, també.
Sí.
Sí. I això, a Catalunya, jo podria dir que el més gran referent a nivell intèrpret que he pogut viure, sobretot perquè també a la meva mare pues, li va tocar molt de prop i el seguia moltíssim, és en Lluís Llach.
Uh-huh. És el que t'anava a preguntar.
Sí.
Si et dic dos noms propis de casa nostra, com és el de Lluís Llach o el de Serrat, què et ve al cap?
Bé, el cas que sí que serien els meus referents. No, faltaria un de femení, però potser seria la Maria del Mar Bonet.
També?
Però sí, la veritat és que també són... De fet, a casa meva sempre s'ha escoltat, de part de mare, sobretot, molta música de cantautor.
Uh-huh.
I llavors a mi m'ha arribat molt, i sí que és veritat que per generació m'hi queda, bueno, bastant lluny, no? Perquè 20 i pico, comparat amb ells que tenen 70, no?
I tant.
És quasi un salt de generació, no? Quasi com seria... així, bastant una mica llunyana, però sí que a mi m'arriba molt i sí que de casa nostra te diria que són uns referents per mi, sí.
Serrat, Lluís Llach, Quiflos i Jordi Armengol, t'han escollit aquest any per ser la veu femenina de l'espectacle d'homenatge dedicat a aquests dos grans cantautors catalans de reconeixement internacional. Com es porta això?
Doncs molt bé, la veritat és que al principi amb molts de nervis, perquè, clar, pensava, ostres, aquests homes porten moltíssims anys tocant i... Bueno, per cantar no, però tocant amb els grans. I jo pensava, ostres, ja estaré a l'alçada, no? Era, clar, jo...
Clar.
Tot al principi, quan ens van presentar, no? Jo pensava, ai, a veure si els agradaré. Perquè, clar, vulguis que no, jo tinc experiència, però res a veure amb la seva, no? I jo pensava, ostres, a veure si pensaran que, no sé, que no estic a la seva alçada o que no tinc prou bagatge com per estar aquí, no? I la veritat és que vam assajar alguna cançó de Llach i Serrat i molt bé, va haver-hi molta connexió i ells ja van veure que sí, que com una més de l'equip, va ser com, vale, uf, he entrat en l'equip, sí, va ser bastant, Déu-n'hi-do.
Sí, home, sí. No m'estranya, i a més amb els nervis, no? Perquè, clar, amb aquestes estrelles de la música se't posa a la panxa o a la gola allò que dius, ara no em sortirà a cantar, no?
Sí, exacte. Bueno, això no donaria massa por, perquè també jo ja havia estat abans amb l'Àngela Carrasco.
Sí.
I ja pensava, bueno, ja he estat amb algú així que en sap moltíssim més que tu, i me va sortir, aleshores. Però sí que pensava, ostres, sí que és veritat que el ritme, ells anaven molt ràpid. O sigui, Déu-n'hi-do, amb les cançons, saps? La fem així, amb el toquet, ta-ta-ta-ta-ta. I jo pensant, merda, m'he perdut. O sigui, crec que era més això, que no pas... que anaven a tota castanya, sí.
Uh-huh.
I jo ja posant-me el dia, així, corrents.
Laia, l'any 2021, durant la pandèmia, vas llançar un disc en castellà, d'un pop més melòdic i orgànic. Actualment estàs fent espectacles en solitari, acompanyat també de cantants o de músics de reconegut prestigi, com dèiem abans. Però aquest 2022... vas donar un gir a la teva carrera musical, perquè a banda dels recitals dedicats a Llach i Serrat, i seguint el teu estil pop d'autora, has fet allò que desitjaves des de feia molt temps, no? Que era crear, gravar i interpretar nous temes a la teva pròpia llengua, el català.
Exacte, sí, sí. De fet, ja feia temps que en tenia gana, i és això, vaig provar 4 anys de fer-ho en castellà, però després pensava, ostres, a nivell de fer lletres i d'interpretar, o sigui, és com que un bon intèrpret pots fer-ho amb totes les llengües, però al final fer-ho amb la teva, crec que no hi ha res millor que fer-ho amb la teva, i la veritat és que me'n vaig adonar bastant, sobretot me va venir la idea de quan cantava Llach i Serrat en els espectacles, que pensava, ostres, que maco, cantar amb la meva llengua, no? I volgués que no, doncs vaig pensar, ostres, és que he de fer temes en català, sí o sí.
T'agraeixo moltíssim, Laia Indica, una, com deia jo, una de les intèrprets joves amb més projecció dins de la cançó actual de Catalunya, que hagi estat amb nosaltres. En el teatre es diu molta merda, en la cançó com es diu?
En la cançó, ostres, no ho sé. La veritat és que no s'ho sabria dir, també. Molta merda, suposo.
Doncs molta merda. Laia, gràcies. Una abraçada.
Molt bé, Maxi.
Bona tarda. Adéu. Tu podré guanyar els tan junts. I quan obro la porta, jo sento parlar. Vine amb nosaltres, ja t'estàvem esperant. I penso, ai, que bé. Estem junts i crido, ai, que bé que estem junts. I quan parlo amb vosaltres tot és més planer. No t'atabalis, només gaudeix el moment. I penso, ai, que bé que estem junts.
Ai, que bé acabar amb música, eh? I a més, la ciutat de Barcelona avui està plena de música arreu, perquè les festes de la Mercè, que són musicals. Esperem i desitgem, i tocarem fusta, de que la pluja aguanti. Sabem que a Tarragona està plovent moltíssim, però esperem que almenys a la ciutat de Barcelona comenci a ploure després dels concerts. Per exemple, els que tenen preparats els companys de la cadena Tien amb l'Oreja de Van Gogh, grup que ahir va estar aquí amb nosaltres per parlar-nos d'aquest concert. Que acaba de passar un bon divendres, us deixem amb Àngel Expósito i nosaltres tornarem el proper dilluns, tot i ser festa a Barcelona, però hi serem aquí per tota Catalunya. Rep salutacions de qui t'ha parlat, la Montse Rodríguez. I recorda, sempre amb la COPE, COPE Punès, i sempre amb la Linterna. I ara sí, et deixo amb Àngel Expósito. Que vagi molt bé. Bona tarda. Adéu-siau.
COPE Catalunya i Andorra.
Arriba al Liceu l'òpera inaugural de la temporada, Don Pasquale de Donizetti. Una comèdia plena d'embolics amb Sara Blanc, Xavier Anduaga i Carlos Chausson. A partir del 21 de setembre. Entrades a liceu.cat.
Defiendes la paz, pero quieres seguir luchando por un futuro más limpio. Con energía producida en Europa.
Vives en una democracia, pero no cedes cuando se trata de proteger nuestro planeta.
Quieres la neutralidad climática en Europa. Las energías renovables son el camino.
Día a día, somos más
quienes nos unimos para lograrlo.
Europa eres tú.
Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses amb Carlos Losada. COPE Catalunya i Andorra.
Para evitar recaídas en la pérdida de peso, tienes controles gratis de por vida.
Si de verdad quieres conseguir lo que deseas, llama a la doctora Torrejón.